8 del Supermatí, bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Divendres passat, el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Josep Rull, va ser a la Bisbal. Es va reunir amb un munt d'alcaldes de la comarca i va comprometre's a invertir fins a 20 milions d'euros en 4 anys. No cal dir que ens agrada poder donar notícies com aquesta, però a més d'explicar la notícia, ens hauria agradat poder-li preguntar a l'honorable conseller sobre diversos temes al respecte. D'entrada, li preguntaríem si aquesta inversió està garantida. Cal no oblidar que el senyor Rull forma part d'un govern que té data de caducitat i, per tant, sembla fàcil comprometre 20 o 200 milions si hi ha possibilitats que al final de la legislatura pogués eliminar aquest compromís. També li hauríem preguntat pel cabal del Ter. El passat octubre, el mateix conseller deia que Catalunya té un deute pendent amb el Ter, però més enllà d'aquest titular i d'explicar que es crearia una taula sectorial amb regants, ajuntaments, etc., no n'hem sabut res més. Tampoc sabem quan es reduirà el trasbassament d'aigua del Ter cap a Barcelona. Sobre aquest i altres aspectes que afecten l'Empordà, li hauríem preguntat al conseller en una entrevista telefònica de 10 minuts, però no ho hem fet, perquè des del mes d'octubre intentem agendar aquesta entrevista i no hi ha manera. O no ens contesten, o ho fan amb evasives. Suposo que els mitjans locals som convocats per cobrir reunions a l'estil Bienvenido Mr. Marshall, però no per mantenir-hi una conversa que aprofundeixi en allò que ens afecta a la gent d'aquí. Tanmateix, conseller Rull, nosaltres seguirem insistint fins que aconseguim parlar amb vostè sobre tots aquests temes. Són les 8 del matí i 2 minuts. Benvingut al Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui una jornada que comença amb alguns núvols baixos i boirines a primera hora del matí, que s'aniran desfent al pas de les hores i que ens donaran un dia amb un ambient força assolellat. Temperatures que arribaran al centre del dia als 17 graus i amb una mínima de 4. Els propers dies, dimecres també un dia boirós i seria cap al dijous tarda o divendres que esperaríem algun ruixat.
Gràcies, Martí. Ara a les 8 i 2 tenim generalitzada una temperatura de 7 graus a Torroella, Parlavà, a Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal, a Monells o a Platja d'Aro o a Palafrugell. Repetim, 7 graus positius de manera generalitzada al Baix Empordà. A les 8 i 3. I com sempre, comencem el resum informatiu del dia. El repàs a l'actualitat més pròxima que fem cada dia amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
L'Hospital de Palamós tindrà un nou aparell per fer tomografies. Toni, bon dia.
Bon dia. L'Hospital de Palamós inverteix 445.000 euros en un nou equip d'imatges clíniques per tomografia computada multidetector, també conegut com a TCMD i que anteriorment s'anomenava TAC, és a dir, la tomografia axial computada. Es preveu que el nou aparell entri en funcionament a finals de febrer o bé a principis de març.
Aquesta tecnologia permet millorar els diagnòstics basats en l'exploració radiològica perquè es passa de 2 a 64 detectors. Això fa que els estudis siguin molt ràpids i genera imatges de molt alta qualitat amb entre un 50 i un 70% menys de radiació. A més, alguns estudis que fins ara no es podien fer a Palamós i que havien de ser derivats a altres centres de Girona o Barcelona, amb el nou TCMD sí que es podran fer a l'hospital. Durant el 2016 es van fer a l'Hospital de Palamós 6.037 tomografies i es van derivar 97 pacients a altres centres, com ara l'Hospital Josep Trueta.
Els opositors a la línia de molt alta tensió, l'AMAT, estudien anar a Europa.
La plataforma No a l'AMAT es planteja recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans i al Tribunal de Justícia Europea per l'evolució del cas. L'entitat creu que s'està judicialitzant una qüestió que correspon a la política i se sent desemparada.
El novembre passat, el Tribunal Suprem va tombar un recurs contra el tram dels 400 quilowatts Bescanó-Santa Llogaia, presentat pels opositors agrupats amb la IA Eden. Ara, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat un recurs dels mateixos denunciants contra el ramal Santa Coloma de Farners-Riudarenes. Atenes. Tavi Llorente, membre de No a la Mat, sosté que una instal·lació de connexió de més de 220 kW i de més de 10 km no es planifica de manera fragmentada, sinó que s'havia de fer com un sol bloc. Per això apunta un tracte de favor a Red Eléctrica Espanyola, donat que els jutges validen la fragmentació per trams amb què el govern espanyol va executar la línia.
Fraccionar el traçat vol dir minimitzar els riscos ambientals. Per tant, això és una infracció. Això és el que ha fet Red Eléctrica d'Espanya. O sigui, ha presentat primer un tram, diguéssim, per obtenir l'autorització administrativa, després un altre tram, després la subestació, després el tram transfronterer. I això és el que hem denunciat.
A més, els denunciants han d'assumir les costes judicials dels dos recursos que s'enfilen a gairebé 5.000 euros. Els opositors ho interpreten com una represàlia. Per això, estudien portar el cas als tribunals europeus.
Seguim, ara mateix són les 8 del matí i 5 minuts.
Supermatí.
Mobilització a Girona per reclamar més cabal pel riu Ter.
Torroella ha reduït un 8% les emissions de CO2 en els darrers 10 anys gràcies a accions previstes en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. En aquest període, l'Ajuntament ha implementat un 60% de les accions que preveu aquest pla.
El municipi va emetre 7.200 tones menys de CO2 a finals de 2016 respecte a les que generava el 2005. A més, preveu que a finals d'aquest any la reducció se situarà en un 18% un cop s'hagin posat en pràctica altres mesures. El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible inclou una 70 antena d'accions en àmbits diversos com l'enllumenat públic, els equipaments municipals, el transport, la producció d'energia elèctrica o la calefacció i refrigeració d'equipaments municipals.
Bé, és evident que aquesta crònica no respon al titular que havíem donat. Aquesta crònica és correspon al titular aquest que Torroella de Montgrí redueix les emissions de CO2. Ara sí, anem a Girona, on està prevista una mobilització per reclamar més cabal pel riu Ter.
La plataforma Aigua és Vida farà aquest dissabte la sisena palanganada al Ter, al Pont de Pedra de Girona. És un acte simbòlic amb el qual volen reivindicar la necessitat d'augmentar el cabal del riu Ter i mostrar el rebuig al pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, que encara redueix més el cabal del riu fins a un 40%.
Els organitzadors preveuen un acte amb molta afluència. És previst que hi participin totes les entitats que configuren la plataforma Aigua és Vida, així com d'altres agents socials i polítics com l'Associació de Naturalistes de Girona, el grup de defensa del Ter, Ecologistes en Acció, les 5 comunitats de regants del Baix Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, la Federació d'Associació de Veïns de Catalunya, la Federació d'Associació de Veïns de Girona i diverses formacions polítiques. Durant l'acte s'explicarà la situació de sobreexplotació que pateix el Ter, es llegirà un manifest i es farà llançament simbòlic d'aigua al Ter.
I des d'aquí, evidentment, us animem a assistir a aquesta manifestació. Identifiquen el cadàver localitzat al novembre per pescar de Palamós.
Les proves d'ADN realitzades per la policia científica dels Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos que una barca de pesca de Palamós va trobar el 25 de novembre és el de Martí Quer, un home veí de Barcelona que havia desaparegut al febrer mentre practicava la pesca amb canya de tamariu. D'aquesta manera es confirmen les sospites inicials.
El cos va enganxar-se a les xarxes d'una barca d'arrossegament de la flota de Palamós quan feinejava davant la costa de Tossa de Mar. La barca va portar el cadàver fins a Palamós, on la policia se'n va fer càrrec. Segons el diari El Punt, entre la roba del cadàver hi havia a la cartera amb la documentació personal. No obstant això, per poder certificar la mort, s'havia de fer l'anàlisi de l'ADN. Ara la família ja podrà rebre el cos del difunt.
Això és tot per ara. Tornem, com sempre, amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I ara mateix, a les 8 del matí i 9 minuts, seguim endavant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí.
Arxivada la causa contra els regidors de Badalona que van anar a treballar el 12 d'octubre. Dani Cortés, bon dia.
El jutjat de Barcelona ha arxivat la causa contra els 6 regidors del consistori badaloní que van obrir l'Ajuntament el 12 d'octubre. El Partit Popular ho va posar en coneixement de la justícia, però el magistrat no veu delicte ni en el fet que anessin a l'Ajuntament ni tampoc en el fet que el regidor José Tellez va estripar públicament la resolució judicial. Segons la justícia, aquest fet va ser una escenificació i afegeix que la conducta del regidor de guanyar en Badalona està emparada per la llibertat d'expressió.
Encara a Badalona, una regidora de la ciutat denuncia que ha estat víctima de racisme i islamofòbia.
Fatima Taleb és regidora musulmana de Guanyem Badalona en Comú i ha denunciat que, des que va accedir al govern municipal de Badalona, ha estat objecte reiteradament d'actes de racisme i islamofòbia. Taleb ha explicat que el detonant de la seva denúncia han estat dos atacs rebuts la setmana passada, que l'han impulsada a fer-ho públic. Segons el seu relat, dilluns un home la va insultar i la va escopir, i dijous va rebre insults de manera agressiva per part d'un grup de gent. Aquest mateix dilluns ha presentat la denúncia als jutjats.
Les 8 i 10, Francesc Homs denuncia el govern espanyol a la Fiscalia per incomplir sentències del Tribunal Constitucional.
El portaveu del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha presentat una denúncia contra Mariano Rajoy davant la Fiscalia per presumpta desobediència per haver incomplert sentències del Tribunal Constitucional. En una roda de premsa, Homs ha explicat que el seu objectiu és que la Fiscalia actuï contra Rajoy amb els mateixos arguments que fa servir per carallar-se contra polítics catalans. Les sentències a les que fa referència Homs són el conflicte de competències per les subvencions a càrrec de l'IRPF. Homs ha explicat que hi ha 10 sentències que el govern espanyol encara no ha aplicat.
Baixen un 11,5% els accidents mortals de trànsit a Catalunya durant el 2016.
L'any passat, 231 persones van morir en un accident de trànsit. Això és, com deies, un 11,5% menys que el 2015, quan es van registrar 261 víctimes mortals. El descens de morts encara és més gran respecte al 2010, en què van perdre la vida 339 persones. Això és un 32% més que el 2016. Són xifres del Servei Català de Trànsit, que també informa que l'any passat el total d'accidents en què va haver almenys una mort va ser de 202. D'aquests, 125 van ocórrer en una zona interurbana i 77 en una zona urbana. La reducció s'observa a les quatre demarcacions catalanes.
Seguim. Catalunya és cada cop més càlida i més seca, segons un informe sobre el canvi climàtic.
Augmentarà la temperatura mitjana i hi haurà fenòmens climàtics extrems, menys disponibilitat d'aigua i problemes d'erosió en platges i ports. Aquests són alguns dels pronòstics del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, un document de 624 pàgines elaborat per 140 científics especialistes en diversos camps. Aquest augment de temperatura mitjana es dona des de 1950, però ara proseguirà a tot el territori i durant totes les estacions, i serà més marcada durant l'estiu i a les zones de muntanya. També hi haurà més nits tropicals, que són aquelles nits en què la temperatura supera els 20 graus. En canvi, disminuiran les nits molt fredes. Les onades de calor, però, seran més intenses i duradores, i això pot perjudicar la salut de gent gran o de gent que ja té problemes respiratoris o cardiovasculars.
Déu-n'hi-do, quin panorama. Ja són 4 els jutges que rebutgen la política migratòria de Donald Trump.
3 dies després que Trump signés el decret que ordena aquest veto als immigrants, 3 jutges federals més s'han afegit a la primera acció judicial d'abast federal per combatre el decret. També hi ha almenys 16 fiscals generals que s'han compromès a minimitzar els efectes d'aquestes restriccions. A més, el Parlament britànic ha rebut gairebé 1,5 milió de signatures per evitar que Trump sigui rebut per la reina Elizabeth.
Gràcies, Dani Cortés. Són les 8 del matí i 13 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Recordeu que totes aquestes notícies i moltes d'altres que van apareixent durant el dia les podeu trobar publicades al nostre web. radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, anem amb l'agenda. Al Baix Empordà hi passen moltes coses, unes quantes coses, vaja, i cada dia en David Parreño les repassa, se les estudia, les analitza, quan se les sap de memòria, literalment, en fa un resum, i a moda de redacció, com aquell alumne que presenta els deures a la senyoreta, les resumeix per nosaltres. Vaja, el resum de l'agenda del dia.
Supermatí a Ràdio Capital.
Monells celebra la seva festa petita, David Parreño.
Sant Burget és la festa major de Monells. La celebren aquest diumenge. Començaran amb un esmorzar a les 8 del matí i tot seguit fan una passejada pel voltant del poble amb tractors. A les 10 a la pista Lluís Pell hi haurà una exhibició de doma natural i a les 11 ballaran sardanes amb la colla sardanista Aires Gironins del GEC a la plaça Major. Ja al migdia beneiran els animals i els tractors i la festa acabarà amb un dinar entre tots els participants. El patró de Monells és Sant Genís, que és quan celebren la festa major a l'agost, però també tenen el copatró Sant Burget, que honoren per aquestes dates.
És un quart de nou, com cada dimarts Palamós organitza una sessió per dones afectades amb càncer de mama.
Són sessions de gimnàstica per a dones afectades de càncer de mama, que organitza la Fundació Oncolliga. Tenen lloc a 3:45 de la tarda al local de Mas Guàrdies de Palamós, a dalt de l'hospital.
I acabem l'exposició de l'arquitecte Rafael Masó a Sant Feliu de Guíxols.
Recordem que fins al 30 d'abril es pot visitar al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols una exposició dels interiors de 9 habitatges dissenyats per l'arquitecte Rafael Masó. Aquest arquitecte va dissenyar habitatges a Sant Feliu, però també a Torroella, Olot i Girona.
Gràcies, David. Ara mateix són les 8 del matí i 16 minuts. Anem amb el comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dimarts 31 de gener ens el porta la xef Yolanda Bustos. Yolanda.
Avui us parlaré d'un ingredient que m'encanta, que m'apassiona. És la garoina. Per tots aquells que us agrada el sabor autèntic del mar, el gust del marisc viu, no us podeu perdre de venir a tastar les garoines a Palafrugell. Fins al 30 de març, diferents restaurants del municipi participen en una de les campanyes gastronòmiques més antigues del país, la Garoinada, que es ve celebrant des del 1992 i que gràcies a aquestes jornades amb les garotes o garoines o engrotes o eriços de mar, com li vulgueu dir, totes protagonistes, hem pogut dinamitzar la temporada baixa de turisme a la zona de Palafrugell. Probablement, algunes vegades heu estat a punt de comprar-ne a mercat, però no us heu atrevit a netejar-les. Doncs que no us facin por les punxes, trieu-les que encara es moguin i amb un drap les agafeu amb una mà i a l'altra unes tisores que heu de clavar per la boca de l'animal i retallar-la així com si fos una circumferència. Llavors, al seu interior hi trobareu els coralls, que en realitat són els genitals de l'animal, i els preneu amb els dits o amb la cullereta i els mengeu directament amb un mos de pa i acompanyades d'un tall de botifarra negra, igual que recomanava en Josep Pla. De fet, la tradició de menjar-les amb botifarra negra no és res més que per posar el paladar a zero una altra vegada. Abans de degustar una altra garoina, doncs cada garoina té una intensitat diferent i així s'allarga el plaer. Cal dir també que el marisqueig està reservat només a professionals i que si aneu amb la vostra barca o arran de roca un dia de bona mar, en podreu recollir alguna, potser alguna dotzena, però no més. Si teniu oportunitat de menjar-les allà mateix, netejades amb la pròpia aigua de mar, amb la botifarra, el pa de pagès i el porró de vi negre, sobretot, reviureu una de les experiències amb més identitat de la Costa Brava. No hi ha plaer més abocador que aquest. Les barraques de vora mar, els mesos d'hivern, és quan més sol·licitades estan per celebrar la garoinada. Si voleu, podeu fer una ullada a la pàgina web de visitpalafrugell.cat i trobareu més informació, inclús moltes receptes per cuinar-les per a aquells que no us atreviu a menjar-les vives.
Gràcies, Yolanda Bustos. Ja ens agrada la idea d'agafar una barca i anar a buscar garoines, però clar, hem de tenir la barca també. Les 8 del matí i 19 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 i 19, Xavier Frigola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Xavier Frigola és coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona. Volem parlar amb ell després que aquest cap de setmana s'hagi produït la marxa pagesa en la que un munt de tractors han anat desfilant cap a Barcelona per reivindicar les millores del sector. Abans, però, fem una radiografia amb en David Parreño.
Amb la marxa pagesa, Unió de Pagesos ha reivindicat aquest cap de setmana la dignitat del sector i el reconeixement de l'activitat agrícola. Des de les comarques gironines van sortir una vuitantena de tractors vinguts des de diferents punts del país. Es van trobar aquest dissabte a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Bé, Xavier, com ha anat això?
Doncs la veritat és que ha anat molt bé. Vam prendre des de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos fer aquesta acció. Vam veure de seguida que era una decisió ambiciosa, però el que hem constatat és que hem tingut un suport molt important de la gent de la pagesia i que a mesura que passaven les hores doncs es van incorporar molta gent i per tant hem creat una expectativa d'il·lusió i de ganes de seguir lluitant per aconseguir els nostres objectius.
Creieu que ha tingut la repercussió que esperàveu en el moment de plantejar aquesta idea?
A veure, nosaltres hem vist l'efecte que ha tingut dintre del nostre món, doncs creiem que sí, que hem arribat. Després això s'ha de materialitzar, hem de seguir negociant amb el govern de Catalunya i fins i tot el govern estatal per aconseguir millores, que hi hagi més justícia, més dignificació al que és la nostra feina i més reconeixement.
Aquest dissabte o diumenge al matí, no me'n recordo, estava esmorzant per allà a casa amb la meva mare, a casa, que hem sigut de pagès.
Sí.
Una de les qüestions que plantejàvem, de fet jo vaig dir, és que no sé si tant la reivindicació ha d'anar com pel govern com que aquests 300, 400, 500 tractors no s'haurien de plantar davant de la casa d'en Juan Roig al Mercadona i no deixar-lo sortir de casa fins que les condicions amb les que tracta el sector de la distribució dels pagesos milloressin.
Bé, una de les problemàtiques és que el que és la distribució i comercialització està reduïda a molt poques mans i per tant tenen un poder increïble i a vegades apliquen mesures, bueno, normalment molt abusives. El que nosaltres intentem és buscar com aliats els consumidors i el que demanem és preus justos per la pagesia i preus justos per al consumidor, perquè creiem que si nosaltres ens estan retallant moltes vegades per qüestions de mercat, normalment el consumidor no se'n beneficia i per tant aquí sí que és una injustícia total i creiem que això ha de revertir. S'ha d'implicar-hi el govern, s'ha de fer decrets lleis perquè hi hagi tot de mesures perquè això no pugui succeir més.
I fins a quin punt els mateixos productors que quan accedeixen a treballar amb aquest tipus de productors de distribuïdors no tenen certa responsabilitat, perquè al final no deixa de ser un cercle que es tanca, això també.
És evident que nosaltres ja anem fent aquestes reflexions i que el que pensem és que hi ha d'haver-hi una part de la nostra producció que ha d'anar a la venda directa i ho estem promocionant des d'Unió de Pagesos i també demanem que l'administració posi línies d'ajut cap aquí, però és evident que no tot podem ara d'avui per demà portar-ho a la venda directa i per tant els canals que hi ha són aquests, vull dir, la gent va comprar al supermercat.
Sí, està clar, està clar.
I no farem canviar els hàbits en dos dies, no? Per tant, doncs, una de les mesures és que aquesta, que es guanyi la vida, ens sembla molt bé, que hi hagi els preus de mercat, però que hi hagi... El que no podem admetre és que s'utilitzin productes reclam a pèrdues, com pot ser la llet i d'altres productes en moments determinats, o fins i tot la fruita. Per tant, això sí que demanem al govern que estigui regulat. També demanem una altra cosa molt senzilla, que ja hi és la llei, però que s'hauria d'estar sobre perquè es compleix, és a dir, l'etiquetatge, és a dir, la gent quan va comprar al supermercat, que sàpiga exactament d'on ve el producte. Hi ha èpoques que la poma ve de Xile, hi ha èpoques que la taronja ve de Sud-àfrica. Ha de saber que els productes produïts a Catalunya tenen una garantia molt més alta que les de fora de la Unió Europea. Nosaltres, per posar un exemple, utilitzem 400 productes fitosanitaris menys que la resta del món. Per tant, això és una garantia importantíssima. La gent ha de saber el que mengen.
Però, per tant, Xavier, aquesta... és a dir, quina és la mesura de pressió que es podria fer contra la... Quina mesura de pressió es podria fer respecte al sector de la distribució perquè no apretés tant en els productors? Quin és el problema? En amenaça de si no em veneu les pomes a X cèntims les compraré a Xile o com funciona això?
Hi ha el funcionament de les llotges, que això doncs no és transparent ni massa, diguéssim, un preu real. Per tant, aquí hi ha d'haver un decret llei que reguli el funcionament de les llotges.
Què vol dir que no és transparent?
Doncs a l'hora de fixar preus doncs es reuneixen una sèrie de gent que al final el productor té un pes molt baix i per tant marquen uns preus que els interessa menys, no necessàriament el preu de mercat en molts moments de l'any, no?
I qui són aquesta gent que es reuneix?
Pues gent que està, diguéssim, que té influència a l'hora de les compres, perquè, per exemple, els escorxadors també estan en poques mans, i tot aquesta, en el cas de la carn i de la fruita, passa el mateix, no? Tenim que aquí tot el que és la gran distribució ha quedat reduïda en 3 o 4 mans i aquests és molt fàcil que es posin d'acord. Llavors també hi ha una altra de les mesures que demanem, és que hi hagi l'Observatori de Preus a Catalunya. Què és això? Que seria un observatori que diria els preus que es compra del productor si ha estat pèrdues o no. Llavors se desencadenarien unes eines de la política agrària comuna que d'aquesta manera no actuen. Que això només actua quan el mercat està molt malament i hi ha pèrdues per part de la producció. Això serien dues coses importantíssimes. I llavors, seguint amb el que és l'etiquetatge i tot diferents altres mesures per poder... I si en cas no complir, doncs que hi hagués sanció. Això també a vegades, molt sovint, com que són empreses poderoses i són capaces de forçar el govern.
Tot això que expliques, que em sembla molt lògic i molt raonable, em fa la sensació que en un país com el que vivim, en el que s'aposta o es potencia el lliure mercat, és molt difícil. N'heu parlat de tot això amb el govern?
Evidentment que tenim diàleg continu. Si us heu fixat aquests dies de la marxa pagesa, la consellera ha sortit que vol prendre unes mesures per el que és el camp agrari i la producció agrària. Doncs nosaltres això ja fa anys que ho estem esperant. Estem d'acord? Doncs posem-hi. Nosaltres tenim clar el que s'hauria de fer. Fem les propostes al govern, doncs necessitem que el govern sigui valent i les executi.
I després dius, n'heu parlat o fa temps que ho reclameu al govern, com això topa amb la normativa de la resta de l'Estat, perquè hi ha també un Ministeri d'Agricultura, i sobretot com afecta això al respecte de la política de la Unió Europea? Bé, és a dir, tot això que em comentes, totes aquestes mesures que em comentes, sí. Entenc que han de fer diverses passes, no? Parleu amb el govern de la Generalitat, però sí. Després hi ha un altre organisme que és el Ministeri d'Agricultura i després encara hi ha un altre organisme que és la Comissió Europea. Com s'encaixa tot això?
A nosaltres també lamentem és que, per exemple, una de les qüestions importantíssimes és que la modernització de les nostres explotacions doncs cada vegada sigui més important. Però últimament, amb l'últim govern de la majoria absoluta del PP, doncs va fer una reducció total de lo que és la inversió del PDR.
Què és el PDR?
El PDR és el Pla de Desenvolupament Rural, és a dir, diners destinats al desenvolupament de les explotacions agràries, entre d'altres coses, però té una quantitat important. Llavors això ha quedat en mans del govern de les comunitats autònomes i en el nostre cas el govern de Catalunya, i que la disminució respecte, això va en períodes de 7 anys i aquest període que estem en respecte a l'anterior ha disminuït de 150 milions d'euros. Per tant,
Déu-n'hi-do.
És una quantitat molt important que això ens afecta. Per tant, demanem en aquest cas al govern de Catalunya doncs, que prioritzi doncs, que les instal·lacions, les explotacions necessiten modernització i que no podem quedar enrere per ser més competitius, perquè nosaltres que vivim en aquesta zona propera a l'estat francès, doncs tenim una competència important, molt propera, que ells tenen aquests ajuts i nosaltres no. Per tant, si el sector ja està en dificultats, a més amb la competència, doncs encara més. Per tant, aquestes són les coses. Ara que el govern espanyol no té la majoria absoluta que tenia, doncs és un moment important per tornar a apretar i que continuïn, que tornin a haver-hi més ajuts pel Pla de Desenvolupament Rural.
El govern espanyol no té majoria absoluta, però el principal partit de l'oposició li posa la catifa vermella cada vegada que ha d'aprovar alguna llei. Vull dir que
bé, hi ha coses que nosaltres
no sé si ho teniu gaire bé, això, tampoc, encara, però bueno.
Bé, el que he de fer és no defallir, intentar doncs pressionar, si no és en els despatxos, doncs al carrer. Vull dir, no tenim massa més sortida.
Xavier, em preguntava, parlaves ara un moment de França, del model francès,
sí.
Em preguntava si hi ha algun país de la Unió Europea que per vosaltres creieu que sigui modèlic en la seva relació amb el sector agrari.
Bé, ara aquí una relació d'un rànquing que és millor o que és pitjor no el tinc al cap, però si anem aquí amb els veïns sí que podem envejar coses que ells apliquen, no? El que és, per exemple, en zones desfavorides de muntanya, doncs tenen, a part dels ajuts de la Unió Europea, doncs ells els complementen. Tenim que hi ha tot un accés a les terres, doncs que també està molt millor que aquí en aquest a Espanya, doncs hi ha com una mena d'especulació amb el que és la terra rústica, i a França ho tenen més regulat. Per tant, tot això, veiem que nosaltres, si se pogués aplicar aquí, serien petites coses que contribuirien a millorar la nostra situació.
Mm-hmm. N'heu parlat amb altres sindicats agraris d'algun altre punt de tota aquesta situació?
Parles d'aquí a Catalunya o de...
O de la resta d'Europa?
En principi, aquesta situació, l'Unió de Pagesos té doncs una organització germana a l'estat espanyol que es diu Unió de Uniones, i per tant compartim bàsicament això amb el que és la resta de l'estat. És evident que normalment, periòdicament, doncs hi ha contacte i converses del que passa a la resta d'Europa d'altres sindicats, però evidentment això, cada país té la seva legislació i per tant nosaltres hem de lluitar amb els nostres governs, amb el govern d'aquí, bàsicament.
Uh-huh. Xavier, torno a l'esmorzar de diumenge a casa amb la meva mare, eh? I deixa'm que faci ara mateix que faci meva una frase que deia és que tant la Unió Europea, tant la idea de Unió Europea com la globalització en els pagesos els han enfonsat. Aquesta frase la compres?
A veure, com va dir Pep Riera, davant un pagès que plora o un pagès que lluita, nosaltres creiem el que lluita. La globalització, nosaltres, doncs, evidentment, abans parlava de les pomes de Xile, les taronges de Sud-àfrica, sí que ens han enfonsat, però nosaltres hem de ser capaços de poder posar el nostre producte i donar-li un valor afegit. Tinguem present una cosa, que nosaltres la producció, les estadístiques o les mitjanes a vegades són una mica, no donen ben bé la foto, però nosaltres no produïm el 100% del producte que es consumeix aquí. Per tant, el joc amb els productes de fora, doncs, hi ha de ser-hi i hauríem de poder conviure perfectament, no? El que passa que nosaltres hem d'anar cap a una producció de qualitat, que veiem que cada dia, doncs, a les dietes i a tothom, doncs, li interessa aquest tipus de productes. Per tant, hauríem de poder conviure perfectament el que és producte que no és autòcton amb el d'aquí, però diferenciar-ho i que la gent sàpiga, doncs, quin és un i quin és l'altre.
Però això grinyola, per exemple, això que em dius, grinyola o no encaixa amb aquesta idea que quan mentre estan fent reduir el número de litres de llet que produeixes a l'estat espanyol, per exemple, després et trobes que s'importa llet d'altres zones perquè no n'hi ha prou i, en canvi, hi ha producció pròpia que s'ha de destruir. Sembla que hi ha desajustos
en
aquest sector.
S'usa molt el tema del sector de la llet, que és un sector que ens han crucificat molt. Aquí Espanya és deficitari en producció, respecte al que es consumeix i al que es produeix, doncs no en fem prou. Però aquí hi ha una pinça que és entre Portugal i l'estat francès, que a més aquí s'han deixat, semblava que era un bé pel país, que totes les distribuïdores de llet són de fora, capital bàsicament francès, a la nostra zona, i aquesta gent aplica la política que a ells els hi va bé. Jo no sé si l'estat francès els sap pressionar més, perquè hi ha una cosa que és molt, molt, molt forta. Per exemple, a Figueres, doncs tenim Carrefour, que ven la llet a un preu superbaix, 60, 70 cèntims, i tu te'n vas a 40 quilòmetres i ja està a preus doncs bastant raonables, més de cap a un euro o així. Per què passa això? Pues passa perquè en aquests moments tenen el seu objectiu és encara enfonsar més en la producció nostra per col·locar la seva llet. I això, la veritat és que és molt, 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 molt fort, perquè nosaltres tenim unes explotacions de producció de llet molt, molt modernes i molt, molt important, que tenim molt competitives, que per tant, nosaltres creiem que aquí sí que és una injustícia total, perquè explotacions que han invertit, per exemple, 300.000 euros en un aparell que se'n diu el robot per munyir i tal i qual, com i estan capdavanteres, perquè carai no poden sortir-se'n, perquè els preus estan per sota de costos. Aquí sí que és una de les coses que nosaltres en els decrets lleis, en diferents coses, demanem al govern que intervingui, malgrat que hi hagi competència, que estem en un mercat lliure, hi ha d'haver-hi uns màxims i uns mínims, eh? Tothom s'ha de poder guanyar la vida. Per tant, si el mercat, aquesta gent, és capaç de controlar-lo, llavors ha d'intervenir la normativa dels governs.
Ja dic jo que la pròxima manifestació a casa del senyor Carrefour i d'allà no surt fins que la cosa es resolgui. Si és que al final... Ai, en fi, Xavier, no sé si teniu ja una mica en ment quina serà la següent acció d'aquestes de força per seguir amb la reivindicació.
Bé, ara en aquests moments estem analitzant, bàsicament nosaltres estem sempre en marxa, des de Unió de Pagesos ara hem fet aquesta acció, però el que és les accions, diguéssim, més de despatx, més això són contínues, no? Des de la qüestió de producció, des de la fauna salvatge, des de tots els àmbits que nosaltres tenim problemàtica. Per tant, a vegades són més vistoses, a vegades són menys, no? I de tant en tant, quan arriba un punt que la situació està ja bastant al límit, que això demostra l'èxit d'aquesta convocatòria. Perquè, si us hi fixeu, agafar el tractor, anar a Barcelona, posar-hi temps, diners per cada un dels manifestants, doncs ha sigut perquè realment la gent està en un nivell d'emprenyament bastant important. Uh-huh. I, doncs, per tant, analitzarem, digerirem una mica aquesta acció i ja veurem properament el que fem, no? Però normalment, quan qualsevol problemàtica que surti, doncs intentarem lluitar-hi.
A comarques és més fàcil que s'entengui aquesta iniciativa, perquè qui més qui menys coneix algun pagès, i vaja, perquè moltes zones de Catalunya venen del sector primari, però tens la sensació que falta encara pedagogia amb la gent, per exemple, de Barcelona o de les grans ciutats, perquè siguin conscients de tot això? Perquè a mi a vegades em fa la sensació que, vaja, que doncs això, no? Que Barcelona no es fixa tant amb aquest aspecte, i potser a vegades valdria més la pena que la gent de ciutat fos més conscient de quina és la problemàtica i, sobretot, diguem-ne, de quins avantatges o inconvenients implica per ells el consum de productes més naturals o més propers.
Jo crec que aquí hem de fer incidència i aquí tenim camp per córrer. Una de les coses que la gent ha de saber, que el fet de que tingui aquesta la pagesia, doncs això li fa que hi hagi una seguretat alimentària, que és un benefici per al consumidor, que hi hagi uns productes de qualitat, que també per ell és un benefici. Per d'altra banda, que nosaltres som la gent que estem al territori i el conservem. Hem tingut una sèrie d'incidents, sobretot normalment passa a l'estiu, perquè o en època de bolets que la gent accedeix massivament al territori. Per sort, com que la societat ara té més temps lliure i té més mitjans, doncs accedeix a les zones rurals de Catalunya, que per nosaltres és un fet positiu, perquè consumeixen productes, descobreixen. El que passa que jo crec que hem de regular una mica l'accés, perquè totes les masses piquen, que diguem nosaltres, i que hi hagi un accés al territori sense que hi hagi cap cultura de com funciona el territori, que tothom es pensa que un prat és accés lliure quan no sap que allà doncs hi ha unes vaques o un ramat que pastura, i que si ells accedeixen amb el seu gos pot provocar un conflicte, i que hi ha d'haver-hi una mena de pedagogia i, per tant, respecte, que és el que demanem, quan també demanem, una de les coses que demanem, no? Que hi hagi un cert respecte a la nostra activitat. Un altre exemple pot ser que la gent que passa al costat d'un camp de fruita diu, bueno, doncs n'agafo una, però clar, si com que hi ha un excés desmesurat, si tothom fa el mateix, aquell pagès que se guanya la vida millor, doncs s'anirà... llavors tot això ho hem d'explicar.
Sí, però passa que això ja forma part dels principis d'educació bàsica de tothom.
La veritat és que en molts casos creiem que aquests principis la gent se'ls ha oblidat.
Xavier Frigola, coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi bé i que tingueu sort amb la vostra reivindicació.
Moltes gràcies i seguirem aquí al peu del canó.
Que vagi molt bé, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, grups, concerts, entrevistes, amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, de 10 a 11, Negra Nit, amb Xavi Puig. Whispers about me, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're
close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong.
Comencem la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana parlant de WhatsApp, que inclourà geolocalització en viu per als grups de contactes. En altres paraules, les persones dins d'un grup podran saber on ets en tot moment i amb actualitzacions constants. És una opció desactivada per defecte que cada usuari haurà d'habilitar si desitja fer-la servir. A més, la geolocalització es podrà habilitar durant períodes de temps limitats o indefinidament. Tal com està plantejat, es podrà fer servir per trobar-se amb un grup d'amics quan s'hagi quedat, tot i que no sembla que WhatsApp vagi implementar això encara, ja que la informació revelada pertany a una versió preliminar de l'aplicació en la seva versió per Android. Tot i així, la polèmica estarà assegurada una vegada ho faci, el mateix que va passar amb el doble xec blau de confirmació de lectura i altres actualitzacions de la popular plataforma de missatgeria. També destaquem que un estudi ha demostrat que el patró de dibuix per protegir la pantalla del mòbil és molt fàcil d'esbrinar i amb unes ràtios d'error baixíssimes. Per demostrar la fragilitat d'aquest popular sistema, un grup d'investigadors del Regne Unit i la Xina han desenvolupat un sistema mitjançant el qual poden desxifrar la gran majoria de patrons en uns pocs intents. Aquest equip ha creat un algoritme mitjançant el qual s'analitzen els moviments de la mà a l'hora de desbloquejar la pantalla, gravant la seqüència a distància i creant possibles alternatives de desbloqueig. En l'estudi, s'ha gravat amb un mòbil convencional i a una distància de 2,5 metres a centenars de persones desbloquejant les seves pantalles mitjançant el patró, aconseguint un 95% d'encerts en fins a 5 intents de desbloqueig. Els responsables de l'estudi han instat els propietaris de mòbils Android a no emprar el patró com a mètode de bloqueig del terminal quan la informació a salvaguardar sigui molt important. Tot i que aquests experts també proposen una solució intermitja quan s'estigui en llocs públics, protegida de possibles mirades alienes amb una mà al traçat del patró, el mateix que recomanen alguns caixers automàtics quan teclegem el PIN per treure diners. I Google ha eliminat durant 2016 més de 1.700 milions d'anuncis inadequats de la seva plataforma de publicitat. També ha negat publicitat a 200 capçaleres acusades de publicar notícies falses. Segons el blog oficial de la companyia, la gran majoria dels anuncis retirats són del tipus trick to click, amb un total de 12 milions. Aquests anuncis enganyen a l'usuari per fer clic en un botó de publicitat i el que fan realment és instal·lar malware. D'aquesta manera, Google s'afegeix a Facebook en la lluita per no donar visibilitat a informacions de dubtosa procedència. I tot això passa després d'un intens debat sobre si determinades informacions falses haurien afavorit l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Segons publica The Wall Street Journal, Apple integrarà una opció per trobar els auriculars. Serà la mateixa que empra per localitzar els telèfons perduts. Comportarà, però, algunes limitacions. Per exemple, que els auriculars tenen una bateria limitada i funcionen per Bluetooth, de manera que cal reaccionar relativament ràpid i a prop dels AirPods si es volen trobar abans que la seva bateria s'esgoti i sigui impossible de localitzar. Sigui com sigui, es podran localitzar mitjançant el so que emeten els cascos quan s'activa la funcionalitat o fent servir un mapa per geolocalitzar-los, sempre que s'estigui a poca distància d'ells. I més informacions de WhatsApp, perquè la darrera versió de la plataforma ha introduït millores en la gestió de l'emmagatzematge que ocupa l'aplicació, de manera que ara es poden esborrar alguns missatges o contingut específic que ocupi molt espai. També s'ha introduït l'opció d'enviar fins a 30 fotografies de cop, una funció que abans estava limitada a 10. El més destacat, però, és l'opció de posar missatges en cua quan no es té connexió a internet. Encara que això ja era possible amb els mòbils Android, és una cosa nova per als usuaris d'iOS. Tot i no estar connectat, els missatges que s'escriguin en els diferents xats s'enviaran automàticament un cop es torni a tenir cobertura o connexió Wi-Fi. I acabem parlant de Samsung, perquè per fi sabem per què explotaven les bateries del Samsung Galaxy Note 7. Samsung ha reconegut oficialment que la causa que va provocar que alguns dels seus smartphones Galaxy Note 7 s'incendiessin van ser els dos tipus de bateries amb què van ser equipats. I va ser per problemes de disseny i de soldadura que van causar curtcircuits i van provocar la combustió dels equips, segons ha assenyalat la companyia en un comunicat. El fabricant ha explicat que s'ha produït una coincidència fatal en els dos tipus de bateries que va fer servir en el seu model, ja que en ambdues es van produir curtcircuits encara que per raons diferents. En les primeres que equipaven els primers dispositius que van sortir al mercat el passat 19 d'agost, es va produir una fallada en el disseny de la cantonada superior dreta que va provocar deformacions en l'elèctrode negatiu, creant un curtcircuit en algunes de les cel·les i un posterior sobreescalfament. Quan van aparèixer aparèixer els primers casos i Samsung va procedir a retirar els terminals, va utilitzar per les unitats de reemplaçament bateries de la marca xinesa Amperex Technology. Però el precipitat de la fabricació va fer que presentessin també un defecte de soldadura, provocant curtcircuits i el sobreescalfament de l'aparell. I fins aquí la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!
Que màgic, la cançó més nova de Bruno Mars, que arriba al Supermatí just després d'aquest espai que cada setmana dediquem a la tecnologia i a l'oci i que ens porta en Josep Lluís Vidal. Les 8 del matí i 53 minuts.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
8:53, marxem. Però abans de marxar, com sempre, fem un últim repàs a les notícies més destacades.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
L'Hospital de Palamós tindrà un nou aparell per fer tomografies. Toni Sella, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia. L'Hospital de Palamós inverteix 445.000 euros en un nou equip d'imatges clíniques per tomografia computada multidetector, també conegut com a TCMD, i que anteriorment s'anomenava TAC, és a dir, la tomografia axial computada. Es preveu que el nou aparell entri en funcionament a finals de febrer o bé a principis de març.
Aquesta tecnologia permet millorar els diagnòstics basats en l'exploració radiològica perquè es passa de 2 a 64 detectors. Això fa que els estudis siguin molt ràpids i genera imatges de molt alta qualitat amb entre un 50 i un 70% menys de radiació. A més, alguns estudis que fins ara no es podien fer a Palamós i que havien de ser derivats a altres centres de Girona o Barcelona, amb el nou TCMD sí que es podran fer a l'hospital. Durant el 2016 es van fer a l'Hospital de Palamós 6.037 tomografies i es van derivar 97 pacients a altres centres, com ara l'Hospital Josep Trueta.
Els opositors a la línia de molt alta tensió, l'AMAT, estudien anar a Europa.
La plataforma No a l'AMAT es planteja recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans i al Tribunal de Justícia Europea per l'evolució del cas. L'entitat creu que s'està judicialitzant una qüestió que correspon a la política i se sent desemparada.
El novembre passat, el Tribunal Suprem va tombar un recurs contra el tram dels 400 quilowatts Bescanó-Santa Llogaia presentat pels opositors agrupats amb la IA Eden. Ara, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat un recurs dels mateixos denunciants contra el ramal Santa Coloma de Farners-Riudarenes. Tavi Llorente, membre de No a l'AMAT, sosté que una instal·lació de connexió de més de 220 quilowatts i de més de 10 quilòmetres no es planifica de manera fragmentada, sinó que s'havia de fer com un sol bloc. Per això apunta un tracte de favor a Red Eléctrica Espanyola, donat que els jutges validen la fragmentació per trams amb què el govern espanyol va executar la línia.
Fraccionar el traçat vol dir minimitzar els riscos ambientals. Per tant, això és una infracció. Això és el que ha fet Red Eléctrica d'Espanya. O sigui, ha presentat primer un tram, diguéssim, per obtenir l'autorització administrativa, després un altre tram, després la subestació, després el tram transfronterer. I això és el que hem denunciat.
A més, els denunciants han d'assumir les costes judicials dels dos recursos que s'enfilen a gairebé 5.000 euros. Els opositors ho interpreten com una represàlia. Per això estudien portar el cas als tribunals europeus.
Seguim al Supermatí. Torroella de Montgrí redueix les emissions de CO2, Toni.
Torroella ha reduït un 8% les emissions de CO2 en els darrers 10 anys gràcies a accions previstes en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. En aquest període, l'Ajuntament ha implementat un 60% de les accions que preveu aquest pla.
El municipi va emetre 7.200 tones menys de CO2 a finals de 2016 respecte a les que generava el 2005. A més, preveu que a finals d'aquest any la reducció se situarà en un 18% un cop s'hagin posat en pràctica altres mesures. El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible inclou una centena d'accions en àmbits diversos com l'enllumenat públic, els equipaments municipals, el transport, la producció d'energia elèctrica o la calefacció i refrigeració d'equipaments municipals.
Les 8 del matí i 57 minuts.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Mobilització a Girona per reclamar més cabal pel riu Ter.
La plataforma Aigua és Vida farà aquest dissabte la sisena palanganada al Ter, al Pont de Pedra de Girona. És un acte simbòlic amb el qual volen reivindicar la necessitat d'augmentar el cabal del riu Ter i mostrar el rebuig al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, que encara redueix més el cabal del riu fins a un 40%.
Els organitzadors preveuen un acte amb molta afluència. És previst que hi participin totes les entitats que configuren la plataforma Aigua és Vida, així com d'altres agents socials i polítics com l'Associació de Naturalistes de Girona, el grup de defensa del Ter, Ecologistes en Acció, les 5 comunitats de regants del Baix Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, la Federació d'Associació de Veïns de Catalunya, la Federació d'Associació de Veïns de Girona i diverses formacions polítiques. Durant l'acte s'explicarà la situació de sobreexplotació que pateix el Ter, es llegirà un manifest i es farà llançament simbòlic d'aigua al Ter.
8 i 58 identifiquen el cadàver localitzat al novembre per pescadors a la Bahia de Palamós.
Les proves d'ADN realitzades per la policia científica dels Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos que una barca de pesca de Palamós va trobar el 25 de novembre és el de Martí Quer, un home veí de Barcelona que havia desaparegut al febrer mentre practicava la pesca amb canya a Tamariu. D'aquesta manera es confirmen les sospites inicials.
El cos va enganxar-se a les xarxes d'una barca d'arrossegament de la flota de Palamós quan feinejava davant la costa de Tossa de Mar. La barca va portar el cadàver fins a Palamós, on la policia se'n va fer càrrec. Segons el diari El Punt, entre la roba del cadàver hi havia la cartera amb la documentació personal. No obstant això, per poder certificar la mort, s'havia de fer l'anàlisi de l'ADN. Ara la família ja podrà rebre el cos del difunt.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Com sempre, recordeu que totes aquestes i altres notícies les podeu trobar al web radiocapital.cat de manera degudament actualitzada. El supermatí acaba avui. Abans, però, tenim temps encara per fer un últim repàs a la previsió del temps, Martí.
Doncs sí, una jornada que comença amb alguns núvols baixos i boirines a primera hora del matí, que s'aniran desfent al pas de les hores i que ens donaran un dia amb un ambient força assolellat. Temperatures que arribaran al centre del dia als 17 graus i amb una mínima de 4. Els propers dies, dimecres també un dia boirós i seria cap al dijous tarda o divendres que esperaríem algun ruixat.
Doncs gràcies, Martí. Ara sí, ho deixem aquí. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Toni Sellas, Sílvia Pedret, Dani Cortés, David Parreño, Martí Seguer, Josep Lluís Vidal, Ignasi Herbat, Marc Clapés i Joan Baixeres. I tornarem demà puntualment a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
I com sempre, recordeu que podeu seguir-nos a través de radiocapital.cat. Que vagi molt bé, bon dimarts, adeu-siau.